És tot. Actualitzem les notícies demà, l'informatiu matí, a partir de les 8. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
El ple de la conversa és un dels plers que ens proporciona la ràdio a aquells que tenim la sort de fer-hi feina. En aquest cas, parlem de converses amb comerciants. Homes i dones cobren cada matí la persiana per atendre la clientela durant tot el dia i la tanquen a darrera hora, cansats però satisfets. Ho constatem cada setmana en Joan Maura i jo mateix quan ens acostem, sempre que podem, de manera presencial, a aquests locals especials, coneguts com emblemàtics. Són emblemàtics per moltes raons, sobretot per la llarga trajectòria. Però si hi hagués una categoria d'amabilitat, la pràctica totalitat dels nostres establiments radiofònics també en formarien part. Salutacions. Benvinguts a una nova edició d'Emblemàtics a IB3 Ràdio, el programa, ja ho sabeu, dels petits establiments comercials de ca nostra. Per avui, Joan, quins dos establiments en concret seran objecte de reportatge?
Hola, Toni, com va? Així és, són dos establiments, com sempre, un de Menorca i l'altre de Mallorca, amb una característica comuna. Les persones que ens han atès són totes dones, dones emprenedores i amables, com deies. En primer terme, coneixerem Òptica Carreras, de Mo.
Sí, totalment. Vull dir que jo, de petita, ja sempre deia que estudiaria òptica. Sempre. A més, és que m'afascinava perquè veia la meva sàvia, que agafava una ouera, se la mirava així a contrallum i deia, té dues dioptries d'astigmatisme, i jo me quedava, com? I sempre vaig dir que estudiaria òptica, sempre. I vull dir, no me vaig equivocar.
En el cas de Gisela, de Binissalem, a pesar que també hi poden comprar els homes, l'establiment també està més encarat a la clientela femenina. Clientela també molt especial, s'ha de dir.
És un comerç de fa més de 50 anys, o sigui que és un comerç que no se'n pot anar, perquè és de Binissalem. No, és una cosa emblemàtica de Binissalem.
Una setmana més, Toni, hem passat gust de fer feina amb els nostres emblemàtics.
Totalment d'acord, Joan, i ja tenim ganes, per tant, de mostrar el producte fet a mida i de gairebé una hora de durada per a la nostra clientela, els oients d'IB3 Ràdio. Emblemàtics, benvinguts, començam. Amb bon ull, bon enfocament i bona anàlisi es fan bons retrats. En Joan Maura ens ho demostra cada setmana. Ara toca escoltar el que ens ha preparat sobre Òptica Carreras.
Deia Kierkegaard, el filòsof i teòleg danès, que les emocions que sentim en el nostre dia a dia tenen el naixement a la nostra percepció de les coses. És a dir, el nostre estat emocional depèn directament de com miram les coses. No obstant això, hi ha vegades que la vida senzillament es dedica a complicar-te les hores, els dies, els mesos i els anys. En aquests moments, canviar la percepció és difícil, i més avui dia, amb l'obsessió que existeix amb la felicitat, una emoció que s'assembla als moixos. Com més a prop els vols, més s'allunyaran de tu. Però passi el que passi, la mirada de les nostres vides és nostra. Ningú no pot canviar-nos els seus ulls pels nostres. Som propietaris del que veiem i del que sentim en aquest món. Aquesta mirada necessita cultiu, afecte, perspectiva, fortalesa i protecció. Tots aquests factors són ben coneguts a Òptica Carreras, de Mo, i, sens dubte, són la seva bandera per a garantir una mirada única. Tota història té una primera pàgina i aquesta mateixa pàgina té un número que ens permet situar en el temps el relat particular i indestructible d'Òptica Carreras. Era l'any 1928, moment en què van ocórrer diversos esdeveniments importants a escala mundial. Destaquen la inauguració dels Jocs Olímpics d'hivern a Saint Moritz, Suïssa, el descobriment de la penicilina per Alexander Fleming, l'estrena de Steamboat Willie, la primera caricatura de Mickey Mouse amb so, i l'assassinat del president electe de Mèxic, Álvaro Obregón. I mentre tots aquests actes tenien lloc, la mirada d'un home a Menorca veia més enllà del seu entorn i va prendre una difícil decisió que, sens dubte, continua viva en els nostres dies. Antonio Carreras, primera generació i avi de l'actual propietària. Ell va començar l'activitat l'any 1928. Va ampliar l'argenteria que aleshores regentava amb els avanços d'òptica del moment per acabar sent exclusivament un especialista en òptica. Posteriorment, Benjamí Carreras, segona generació de la família, es va fer càrrec de la direcció de l'òptica fins que Gràcia Carreras, actual propietària del negoci, es va incorporar a l'òptica. Òptica Carreras és un establiment que se centra des de fa quasi 100 anys en la salut i l'estètica de les persones, específicament en l'àrea dels ulls, la visió, la imatge i el benestar visual. Aquest benestar i aquesta fortalesa visual són els pilars de la família Carreras. Cercar constantment aquesta mirada forta i capaç de distingir entre allò que podem canviar i allò que no podem tocar. Ser savis, això sí, consisteix a veure la diferència, i aquesta capacitat la tenen a Òptica Carreras.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
No hi ha dubte que Òptica Carreras tenen bona visió de negoci, i la tenen des de fa gairebé un segle i al llarg de tres generacions de la mateixa família. Nanini Fiol, amb 85 anys, és la segona, i la seva filla, Gràcia Carreras, la tercera i actual responsable de l'establiment. Amb bona memòria, Nanini en ratlla dels primers records del negoci.
Ja vaig conèixer quan era jo bastant fieta, que no estava dins la família. Vull dir, jo vaig entrar dins la família quan me vaig casar amb el meu amo, que era fill. Era son pare de Negràcia, saps? Mm-hmm. Però ja vivim molt a prop per allà i realment sí, que quan passava pues veia aquelles molt bé i va fer moltíssima gràcia veure aquell començament, perquè aquell carrer era molt antic, era la part antiga d'aquí de Mó, saps? I clar, les cases eren molt petites. O sigui, l'òptica ara no és molt gran, però són dues cases juntes, antigues, saps? Uh-huh. I l'avantatge de cadascú és, quan se va començar a donar, si em puc fer, diríem, a les construccions i modernització de les ciutats, l'Ajuntament obligava a fer, en el cap de cantons, s'obligava a fer aixaflant, és carretar mitja casa.
Sí.
Entonces va quedar una casa i mitja, perquè a dalt era pues, molt petit. La casa era petita i després en vaig a la mitja. Però bueno, o sigui, comercialment va guanyar moltíssim. Saps?
Clar. I parlant de l'origen, el 1928, si no vaig errat, i el fundador va ser el seu sogre, Antonio Carreras, veritat?
Exacte, sí.
Uh-huh. D'acord. I vostè, quan va ser que va començar-hi a fer-hi feina? Una vegada ja casada i, per tant, dins de la família, o abans?
Abans, no? Després, no? Bueno, després sí, però abans vam ajudar els dissabtes, saps? Allò que, sobretot per les boires de sol, era un repòs ja que estava posant. O, sí, una vegada que el meu promès i la seva germana se'n van anar a Barcelona per operar, no sé, no me'n record. Entonces, jo vaig ajudar la meva sogra per entregar gafes i col·laborar. I me'n record que passava un fum, saps? Perquè jo no coneixia tampoc aquest sector. I me va agradar allò que posaven les ulls de sol, els estiraven, després tenia un infernillo, que era per acorçar si eren massa llargues les varilles. Bueno, aquestes coses són les que jo vaig començar en sòptica. Després me vaig dedicar més a el que era la perfumeria. Mm-hmm.
Perquè és el que dèiem, que efectivament ara només és òptica, crec, però un temps, durant anys, va ser perfumeria i òptica.
Exacte. Fins que la perfumeria es va separar perquè se va ampliar l'òptica. I la perfumeria es va traslladar, en principi, hi havia les dues, aquí a la costa de la plaça, i a plaça Real, nombre 3. I després, el carrer Bastió, 29, vam posar una perfumeria fantàstica. I entonces jo em vaig dedicar més a lo que era la perfumeria, durant molt d'anys, després va créixer més, i després llavors dedicava més a l'òptica, que jo col·laborava també un poc amb ell, sobretot acompanyant, quan anàvem a congressos, coneixia molt tot l'ambient de l'òptica.
Ella mateixa ens aboca un episodi de la Guerra Civil.
Tant, que va afectar, perquè bé, era, el que va començar era el meu sogre, l'abuelo de la Gràcia, que precisament durant la guerra després va morir. Entonces, l'abuela de la Gràcia, es va quedar, que no era massa el que ella s'havia dedicat, però va tenir molt d'interès en tirar endavant, perquè també tenia tres fills, i clar, el seu marit al morir, ella va tirar, començar a tirar, i va tirar. Estava, en principi, estava als carrers de Sant Morelles, que hi havia una joieria dels abuelos, i allà va començar a fer l'activitat d'òptica.
És a dir, que fins i tot en temps de guerra civil l'òptica, el negoci, no va arribar a tancar.
Jo no me'n recordo. Això no ho sabem exactament, si va estar tancat en aquell moment o no. El que passa que al morir l'avi, clar, la meva sàvia va quedar amb tres fills i sense res, i va decidir seguir endavant el negoci de l'òptica, encara que ella, clar, tampoc no tenia molt de coneixements, però, clar, també antes era molt diferent, veient com, tot, supos que va aprendre del que li contava el seu marit i això, pues, ella pues, va tirar endavant i... Que, a més, que és molt guapo, perquè bueno, ara ja no, però tenia qualque pacient que havia passat per les tres generacions, per la meva àvia, pel meu pare i per jo.
Òptica Carreras ha estat i és pionera en moltes qüestions vinculades a la visió. Una d'elles, la incorporació de les lents de contacte l'any 1970.
El meu marit, el Benjamí, va ser el primer que va posar les lentilles aquí. Era una cosa molt nova que havia sortit i bueno, ell també li agrada molt anar a congressos, hi havia una agrupació que era més d'estudis i se van fer també amb un grup d'òptics europeus, saps? I bueno, que anaven molt a congressos, bueno, per tot Europa i per als Estats Units també. Ja això... Els anys devien ser, no sé, 70 i alguna cosa, saps? I clar, van sortir les lentilles, que va ser una gran cosa.
Una de les primeres clientes nos va fer un vídeo a Instagram, que és no. I clar, però ella estava superemocionada perquè es volia casar i es volia llevar les ueres. I el meu pare li va adaptar les lentilles, que quan van començar eren les lentilles semirrígides, bueno, les rígides, eren les rígides. I bueno, però després també quan van començar les blandes també ell els va introduir, ell també era molt pionero amb el tema de tot el que tenia que veure amb el tema d'òptica.
Hi ha persones predisposades a fer determinada feina a la seva vida. És aquest el cas d'Anna Gràcia.
Encantadíssima, m'entens? Perquè ja, hombre, el valor d'una cosa que s'ha començat amb una il·lusió i amb unes tècniques que antes era molt difícil, perquè inclús crec que les primeres ueres, les primeres muntures, ells, els seus avis, tenien també un taller de plateria. I jo crec que moltes vegades hi havia muntures, no sé, en aquell moment... No existia el que hi ara, ni molt menys. Els feien de muntures de plata.
De plata?
de plata, perquè teníem plateria. Saps? Això, també, i després, clar, ja després muntaven els vidres i tal, però no hi havia, és que en aquells moments pensa que, jo que sé, antes de la guerra de nostra d'aquí, pues, no hi havia gaire cosa, no hi havia molt de desenvolupament.
Clar. Volia dir, Nini, en aquest moment, clar, si les motllures eren de plata, quin cost podien tenir unes ulleres en aquell moment, en aquella època?
Això ja no t'ho puc dir perquè no en tinc massa idea, tampoc, però que escoltar com la plateria era d'ells, doncs ho tenien els germans de la meva sogra, i pues, tal que tenien, devien fer, jo no sé, no se pot calcular en aquest cas el preu. Ella, saps què passa? Que ella de petita, nosaltres vivíem a dalt. Nosaltres vivíem el primer i segon pis, com era molt gran, però bueno, estava bé perquè estava en la feina mateixa. Però la gràcia quan me'n donava compte sempre se n'anava per avall. A veure i estar, sobretot tenia, sempre ha tingut molt d'interès en l'òptica, saps? És una cosa que forma part del seu ADN, crec, perquè la veritat és que de petita ja ho va viure, saps?
Que bo, que bo. Ja que la tenim aquí, li direm que també ens ho confirmi ella mateixa. És així, no? Gràcies que tu ja des de nina tenies aquesta curiositat per les ulleres, pel món de l'òptica, i d'aquí que et dediquis al que t'estàs dedicant.
Sí, totalment. Vull dir que jo, de petita, ja sempre deia que estudiaria òptica. Sempre. A més, és que me fascinava perquè deia la meva sàvia que agafava una ullera, se la mirava així a contrallum i deia, té dues dioptries d'astigmatisme. I jo me quedava, ¿cómo? I bueno, i sempre vaig dir que estudiaria òptica. Sempre, sí. I vull dir, no me vaig equivocar.
Formació contínua, innovació i inversió són alguns dels eixos sobre els quals gira Òptica Carreras a l'actualitat.
El que m'ha encantat sempre és formar-me. Moltíssim. Sempre m'he format. Des de que vaig acabar la carrera. I bueno, sempre li he donat, pues, clar, si t'agrada formar-te, després darrere ve la tecnologia. I com la tecnologia, pues, vull dir, va cada vegada és... Vull dir, és una passada el que hi ha ara. Pues, clar, sempre ja, quan jo vaig entrar, sempre ja li vaig posar com a un plus, algú, pues, algú diferent, no? Que no... Pues, me'n record que quan vaig acabar el primer màster, quan vaig acabar la carrera, vull dir, vaig comprar un campímetre, pues és que pràcticament no hi havia cap òptica que tingués un campímetre.
I què és? Què és un campímetre?
Un campímetre és un aparell per fer camps visuals. Per exemple, que nosaltres ho fem més per detecció, ¿vale? Per exemple, per pacients que tenen glaucoma, o bueno, que nosaltres ho fem pues, per trobar pacients que tinguessin pues, pressió alta, que és quan tens glaucoma, i també hi fem pues, camps visuals. I bueno, que la tecnologia sempre, bueno, i ara, vull dir, és que ara els aparells que tenim ara, és impressionant el que tenim ara i com ha canviat. Jo crec que en 4 anys, a canviar els darrers 4 anys, hi ha hagut un... Bueno, ha canviat moltíssim tot el tema de tecnologia, vull dir... I bueno, com m'agrada molt, doncs, pues, mira, i ara, doncs, pues, tornem a invertir, pues, ara estem, vull dir, estem fent la reforma, i, clar, estic posant un ascensor també per poder emprar totes les tres plantes amb òptica. Jo, una de les coses que sempre he volgut és que a Menorca tinguessin els serveis que no se'n tinguessin que anar fora. I per això pues, me requereix, clar, formar-me moltíssim i clar, i després fer, pues, invertir. I per això jo crec que, clar, el nostre model de treball pues, és una mica diferent a com poden fer feina pues, altres llocs, saps? I com cada vegada pues, hi ha més gent, pues, que hi ha gent que té problemes visuals o també hi ha gent gran que no podia venir a la consulta, pues, clar, per això també ha estat la idea de posar l'ascensor per facilitar que la gent pugui venir tothom.
Clar, que
tothom,
bo.
Tothom, amb una cadira de rodes i que no hi hagi cap impediment perquè nosaltres puguem oferir els nostres serveis. Uh-huh. I ajudar, vull dir, perquè el nostre objectiu és ajudar la gent, és a dir, que tinguin millor qualitat de vida, fent que hi vegin millor.
I tant. Estava pensant, Nini, que l'ascensor actual no té res a veure amb l'ascensor dels primers temps, que em deia vostè.
No, absolutament no. Allò, jo crec que ara, mirant i escoltant la gràcia, pues, estic pensant que allò ja va ser el principi, que han passat molt d'anys, però que ja a la forma que se va ser son pare, que ja va pensar el sistema per comunicar-se amb el taller que estava en el tercer pis. M'acabo de comprar una ouera de realitat virtual per millorar inclús també les pèrdues de camp visual. Uh-huh. I després també estem especialitzats en lents de contacte. Abans crec que vaig ser la pionera en fer ortocà. Ortocà són unes lentilles que poses al vespre i després de dia te'ls lleves i vas sense res. I sobretot funciona molt bé per miopia i astigmatisme.
Caram,
i
són, que curiós.
Sí, són una de les millores maneres per fer control de miopia, per intentar ralentitzar la progressió de la miopia, que és una pandèmia avui en dia, el tema de la miopia.
Jo estic molt contenta perquè tinc un interès que crec que poques persones poden tenir. Vull dir, dins la seva cosa, jo sempre l'apoi.
La bona feina duita a terme durant anys i dècades deixa imatges per al record.
Ah, va, mira, he tingut una pacient de l'any passat, per exemple, que venia, que l'havien operada a un altre país, que l'havien operada diverses vegades de cirurgia refractiva, però li havien fet... Bueno, aquell ull feia 20 anys que no l'emprava perquè no, vull dir, l'havien donat com a inútil. Val? I me la van enviar per adaptació d'esclerals i pues, aquesta senyora amb aquell ull no hi veia. Pues, li vaig posar una lentilla escleral i va començar a llegir lletres 01, 02, 03, 04... Me va arribar a un 80%. Aquesta Clara. Senyora es va posar a plorar. Es va posar a plorar. Quan va veure el que veia, bueno, ja se m'ha passat més d'una vegada que els pacients se me posin a plorar pues, perquè millores, clar, millores moltíssim la qualitat de vida, saps? Vull dir, és que veure-ho és tot, vull dir, és el sentit més important que tenim.
Òptica Carreras és un negoci emblemàtic i gairebé centenari.
Tot un honor, perquè home, és un, no, un distintiu, doncs, que és un negoci pues, que, ostres, que ha passat per diverses generacions i que continua la seva essència. I, a més, ens objectiu sempre de millorar, de donar el millor de nosaltres per bé de visual dels pacients nostres.
Estic contenta, estic molt feliç de veure aquesta la gràcia que segueix aquest camí tan important i jo sempre l'apoyo. Vull dir que ja me dona vida també, saps? Veure aquest interès que té per millorar i desenvolupar.
Saps què passa? Que ara, com estic en la reforma, és modo reforma, perquè no puc ni pensar en d'aquí a final d'any, imagina. Vull dir, ara estic dia a dia perquè estic desbordada ara, perquè aquí tenim molta feina, perquè cada vegada tenim més pacients i més casos d'ortocà, d'esclerals, de tot, que requereixen molta feina després d'estudi, de mirar abans què és el millor per cada pacient, i clar, ara tinc que afegir-lo de la reforma, però segur que algú faré.
Al llarg de quasi 100 anys hi ha hagut lloc per a sucoses anècdotes a Òptica Carreras.
Mira, una cosa curiosa va ser una vegada que t'havia començat allà, però no t'he dit molt bé, sobretot quan se'n van anar ells a Barcelona perquè s'havia d'operar, no sé si la meva sogra o no. No, la meva sogra es va quedar. I jo me vaig quedar per acompanyar-la a ella. Uh-huh. I la meva cunyada, el meu cunyat i la meva sogra se'n van anar de viatge. Resulta que en saldem aquells se'n van, ella se posa malalta. I ja la tens que jo després me tenc que posar, sobretot entregar coses, perquè jo no era tan receptor, pues, la veritat és que no m'atrevia tampoc a posar coses noves, saps? I la meva sogra també era la que feia les consultes a baix, també, darrere el taulell, perquè antes no hi havia aquestes coses que tenen ara, en Gràcia, pues, està posant molt bé i molt modern i molt bé. Uh-huh. Antes era pues, un poc casero, saps? No? Sempre estava bé i bueno, i darrere hi havia un desfalc, hi havia aquest infermer, el que t'he dit, després hi havia un caixonet, era un petit ascensor, perquè en el tercer pis hi havia el que era el taller, que hi havia unes moles i els vidres venien grossos i es havien d'adaptar a les muntures. I tot és allà hi havia un jove que era també un parell de sa família. Entonces, pujaven i baixaven les ruedes de baix de tot, en el tercer pis, amb un ascensor hecho en casa, que era un petit caixó que atravessava els dos pisos.
Ostres! Sí, un ascensor fet per vostès mateixos.
Això mateix, sí. Era només per les ruedes, eh?
Clar, sí. Com...
Era molt petit, però bueno, per no... pujar i de baixar, que era potser pues, que era un poc continu, pues, me'n record que s'acabava les rueres i després un trasfono que tenien cridaven i deien, Pepe, mira, també posem-nos uns tornillos o posem-nos tal cosa. I pujaven els tensors, passava per un. Aquesta era una curiositat, perquè això ja no existeix, això és d'aquella època.
El que recorda quan era petita, me'n record que tenien una, quan baixava, tenien una capsa i tenien ple de, tenien vidres i tenien els sobres amb els vidres i me'n record que el desteller, en Pepe, nos feia avions amb els sobres dels vidres. Amb els sobres on venien els vidres.
Avions.
Sí, i els sobres segueixen els mateixos. Vull dir, curiosament, està clar, els pies sofisticats, però els sobres on venen els vidres són els mateixos, són el mateix tipus, ben igual.
A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria. Viu l'estiu amb IB3 Ràdio.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de sa padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
En Joan Maura no ens deixa mai indiferents amb els seus treballats retrats. Escoltam el que ha preparat sobre Gisela.
Hi ha una bellesa única que només pertany a les peces de vestir i m'atreveria a dir que es tracta d'una bellesa que pertany, en la seva majoria, a les peces femenines. El moviment de la dona en el món res no té a veure amb el moviment de l'home en el món. En la diferència, això sí, hi ha la nostra bellesa com humans. Amb tot, la gracilitat, l'elegància, la subtilesa i altres factors poden veure's i sentir-se en alguns casos quan parlam de roba. La connexió amb les estacions de l'any, el moviment amb el clima, els reflexos de les llums, del sol, a l'hivern i a l'estiu, la calidesa mediterrània o la força de l'Atlàntic, per exemple, també poden palpar-se a les robes que veiem pel carrer o a les botigues. Tot això existeix dins de cadascuna de les peces de roba, perquè darrere de cada fil i de cada tela hi ha una mà treballadora i lluitadora que crea aquesta peça. Una mà que viu, que s'ofreix, cuida, dona ordres, treballa i continua cap endavant. Una mà que pot pertànyer, i tant que sí, a la botiga anomenada Gisela, a Binissalem. I'm the singer in the band, you're the loser. dismiss you out of hand. La passió d'aquesta mà té un naixement i per això hem de viatjar, com sempre, al passat. Any 1952, la meitat del segle XX. Moment en què van ocórrer diversos esdeveniments, com la mort del rei Jorge VI de Gran Bretanya i l'ascensió al tron d'Isabel II. La detonació de la primera bomba d'hidrogen pels Estats Units, el desenvolupament de la vacuna contra la polio i l'inici de la televisió a color. Una tecnologia que canviaria la nostra manera de veure el món i que, per desgràcia, també ens tancaria a casa per a fer-nos creure que estàvem veient el món exterior. Gisela va obrir les portes aquell any gràcies a la mà de Francisca Mateu, padrina d'Immaculada Mut, l'actual propietària. Gisela és una de les botigues més antigues de Binissalem, dedicades a la venda de roba de dona, home, complements i també articles de merceria. A la primera etapa de la seva història, l'establiment estava ubicat a un altre carrer. Van ser uns anys complicats, ja que la gent en aquell temps estava acostumada a cosir a casa. Amb el pas dels anys, els veïnats es van acostumar a anar a comprar a la tenda i tot va començar a millorar. El negoci va prosperar i van iniciar una nova etapa gràcies a l'obertura de la botiga de Gisela al carrer de Bonaire, on segueixen a dia d'avui. Immaculada, que representa la tercera generació que regenta la botiga, assegura sentir-se molt recompensada pel treball que realitza i ho fa orgullosa de la padrina i de la mare. Fortalesa i afecte en unes mans que generació rere generació amaguen la bellesa i la força del Mediterrani i la utilitzen per crear peces que, sens dubte, ens porten a mons únics i vells.
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Gisela és un nom de dona i una marca comercial. De fet, és un establiment binissalamer amb una llarga història, confegida per dones de distintes generacions, tres en concret. Emblemàtic s'hi ha acostat per saber-ne els secrets i aquesta trajectòria. Per això ens esperen a l'arribada na Francisca Vallès, ja jubilada, i la seva filla, Immaculada Mut, que és qui marca el rumb a dia d'avui del negoci familiar. També hi ha hagut un canvi d'ubicació de l'establiment, que avui exposa els productes a les antigues pallisses del casal conegut com Sa Seda Negra. Conserva, en tot cas, un indubtable atractiu, amb les característiques voltes i una arquitectura singular. Na Francisca, de fet, ens comença parlant sobre el perquè del nom i l'origen de Gisela.
Crec que va ser arrel d'una muñeca que va sortir en aquell moment, que se deia Gisela. I, claro, com que la tenda se va obrir en cosa de bebè, d'infant petit, pues, mo mare i una tia, una germana de mon pare, que varen obrir la tenda en conjunt, varen pensar de posar-li Gisela. Això, simplement. El carrer de la rectoria se va obrir la tenda. Llavors la mamà se va retirar, en els 65 anys, la casa no havia de ser meva, i vàrem comprar això d'aquí per posar la tenda.
És a dir, que la botiga, pel que comentes, Francisca, pràcticament té la mateixa edat que tu.
Sí, jo encara no era nada. Vull dir, quan se va posar la tenda, la mamà se va quedar embarassada i, bueno, hi va haver un xoc, hi va haver un xoc. Però bé, tot va continuar bé perquè els meus germans ja eren grans i, clar, jo vaig venir com a de rebot.
Ja retirada, na Francisca manté l'estima pel negoci i en recorda amb claredat les primeres passes que ella mateixa hi va fer. La seva filla Ima també ens contarà el seu procés dins Gisela.
Jo, a sa mamà, era roba de bebè, feta seua i feta de sa tia, vestien cunetes, vestien cotxets, feien vestit de batiar, tot això. Però llavors, jo, clar, vaig tornar més gran i ja me vaig... Ja, allò ja no m'agradava tant, jo ja volia altres coses i llavors va sortir una marca que se deia Vitos. I era una marca molt bona francesa, de roba de, bueno, punt, d'angora, i mamà, vinga, ho posam, jo era una nina que anava a escola.
I quina edat podies tenir?
A lo millor 12 anys.
Ah, sí?
Sí.
I ja li feia suggeriments a ta mare?
Sí, jo en els 14 anys ja feia expedidor jo.
Caram.
Sí, a la trastienda, quan sortia de l'escola... M'esperava representant i jo ja comprava. I després, si no ho veníem, tota la culpa era meua.
Clar, crec, tota la responsabilitat.
Tota la responsabilitat. I aquesta casa de Vítor va tenir un èxit rotund.
O sigui, l'has encertat.
Sí. Fer vestit de punt. Era una cosa... Bueno, sortia per la televisió a Sa Marca. Era una bona casa. I arrel d'aquí, de Vitos, pues ja varen començar a dur roba de dona. Bueno, és que sí o sí, havia de ser, perquè sa mamà era el que esperava de jo. No, jo el millor hagués fet belles arts, hagués fet altres coses, m'hagués agradat altres coses, però quan més anys passaven, més m'agradava estar aquí. I més gust he passat i més he estimat els clients i, no sé, m'ha encantat. I no, i venia per aquí i de vegades me deia Francisco, ara aquesta roba, aquest vestit que tens a l'escaparate, ja fa massa estona que el tens aquí de dins, l'has de canviar. Encara me donava pautes i jo m'enfadava. Però, bueno, després deia, no, és que té raó. El primer que me va dir, que els clients sempre tenien la raó. I a part, que mai s'havia d'enganar un client. Mai. Sempre me deia, t'has d'estimar més per de tu que el client. Que sí. Per exemple, si ell me deia, no, això ja t'ho he pagat o tal, i tu sabies cert que no t'havia pagat, ja està bé així. És el lema que sempre hem empleat.
També la teva filla, Emma.
Sí, perquè el que he vist, el que m'ha ensenyat ella, perquè he fet feina amb ella conjuntament, bastant d'anys, i el que he vist i el que faig. No m'ha agobiat gens. He fet també un pal del que he volgut, eh? Aquests anys que vam estar juntes, vaig fer el que vaig voler. Si m'havia d'anar, me n'anava, o si... Però bé, també som un poc responsables amb això.
Ja ho diuen, la història repeteix.
Quan jo vaig...
Quan ella va néixer?
Sí.
Quan la teva filla ella va néixer?
Sí, jo també. Va passar allò de sa mamà.
Se va repetir.
Quan nosaltres fèiem això d'aquí, pues me vaig quedar embarassada. I jo plora. I sa mamà me deia, no passis pena, que en sortiràs d'aquesta. Dos no és res, era sa segona. Dos no és res. I sa veritat, que mira. Aquí davant hi havia un forn, que era Can Caparrot. I érem veïnats d'antes de casa mamà, i els varen comprar aquí, ja fa anys que estaven aquí, i jo sempre venia a comprar espà aquí davant. Però jo vivia més a baix i passava i comprava espà. I sempre veia aquest buc, aquesta paretota de pedra. I un dia vaig dir a la madona del forn, dic, a darrere aquesta paret, què és que hi ha? I la madona me diu, aquí darrere hi ha un solar. I jo dic, voleu que vos deixi espà i vagi a veure-ho? Diu, sí. I jo vaig entrar per aquest portal, que allà hi havia un solar que hi ha, però estava sense tancar, obert, vaig entrar per aquest portal i ja vaig veure això amb unes estables, amb unes menjadores a cada costat, amb ses, que penjaven ses teles d'aranya. I ai, que guapo. Me'n vaig anar corrents a el meu home i li dic, Miquel, has de venir a veure una cosa que m'ha agradat molt, que per posar la tenda seria un èxit, seria una monada. I Miquel tenia un supermercado i va venir cap aquí i ho va veure. Oh, això és preciós. Res, i ja ho varen comprar.
Dit i fet.
Sí. Dit i fet.
Filla i mare i filla, ens expliquen com es va dur a terme el relleu entre elles. I també ens comenten sobre les característiques de la seva feina.
Com una responsabilitat, també, no? Si elles han pogut, jo també he de poder.
Jo, bueno, el jubil de mama va costar molta de pena. Vaig plorar molt, eh?
Ah, sí?
Sí, perquè me pensava que no podria viure sense això. Perquè com
era la teva vida.
Era la meva vida... Jo pensava que això era un canvi que no podria viure sense això. I, en canvi, pues, no entro, quasi.
No m'ajuda gens. Ni anar a fer les comandes, que de vegades els representants... I ta mare no ve, i ta mare... No, ja no ve, ja no vol venir.
O sigui, avui ha comparegut perquè ve la ràdio.
Això mateix.
Sí, perquè sí. m'ho va demanar...
Li vaig dir,
vinga, sí. Oh, és dur si no agrada. Si agrada, es dur com moltes de feines. Hi ha moltes de feines que ho són dures. També si tens un jefe que te pressiona i això també és molt dur. En canvi, el negoci es ve que és dur, es poses moltíssim, però bueno, si t'agrada, un any perds i l'altre any pues, guanyes. I més o menys vius, i vius més o menys bé, normal.
I de 0 a 10, quina nota li posaries a l'experiència d'estar al capdavant d'un negoci com Gisela?
Bueno, un 10.
Un 10.
Sí, perquè coneixen molta gent, demanen molt de consells a persones majors. Jo, si sé fer dinars, els de ser fer per les persones majors que han vengut per aquí.
Ah, sí? Perquè tens el temps,
sí,
no?
Sí.
Falta de vendre,
sí,
perdies
sí,
nota amb les receptes.
Sí, sempre. A mi com fas aquestes panades? Claro, hi havia gent que molt bones cuineres en aquell temps. No, no és com ara que les aldotes van més atropellades. Però, bueno, jo disfrutava. Cada una tenia la seva recepta. Una era més bona per fer menjats, l'altra per fer dolços, l'altra per fer pastes, i sempre, men, com faig les pastes? A les persones que jo sabia, cert, que me sortirien beníssim, clar, les pastes.
Però és que, a veure, fer feina a la tenda és molt divertit. I el que diu, com que els clients, un 80% de gent que coneixes, sempre xerres, sempre cotorreges, i el que dius, qui de dins, Albert, que gràcies a Déu no xerren malament, no ha cotilleo. Així que de vegades te diuen, ai, tens una tenda, no mos enteran de res del poble. És bé, no, és que no, no mos enteran de res, però això no. Sí, cotilleo d'aquest, ai, mem, i això, on has anat a dinar? Ai, ja, i aquest cap de setmana, a quina playa has anat? Vull dir que, clar, sí. Sí, això és el que jo crec que també a la gent li agrada, que s'ha d'acabar aquí i xerram de coses guapes.
Parlam ara de productes i de clientela. Així ens els defineixen Nima i na Francisca.
Troba roba de dona, d'home i complements. Realment venem per... Sí, com... Com ho he de dir? Per capritxo. Com que tothom té de tot, clar, si tu duts les cosetes mones i diferents és el que pot haver altres puestos, clar, la gent entra i compra per capritxo. També hi ha gent que necessita i te ve i te demana, no, he d'anar a una comunió, no, he d'anar a un sopar, i tu la vesteixes i estàs supercontenta. Però també venem això com a més capritxet.
O regal, també, sí. Regal bastant, tipo...
Sí, sí, sí.
Complements, roba...
Sí, la gent se vesteix i després tenim el racó de merceria, que ja quasi tot se perd i nosaltres encara la duim, de llaços, de fils, això també sabem bastant, cada dia sabem, i res, i un pot de tot, de roba i entonant a sa botiga. Hi ha de tot. Molta gent de fora vila, de gent aquí, de Mallorca, però d'altres pobles, això cada vegada més de Binsalem, sí, que n'hi ha, i després això, tu, quan tu has dit que ara hem entrat aquesta lota, turistes n'hi ha, cada vegada també més, però no, la principal clientela és mallorquina aquí. Ve molta gent de l'Aro, de Consell, de Lloseta, de Vinyal i Sencelles, que ve moltíssima de gent. Jo visc a Sineu, ve gent de Sineu, vull dir... Sí, se mou la gent.
Els productes de Gisela arriben a tota l'illa.
A tot, ojalà.
I suposo, Francisca, que ta mare, si veiés això, pensant quan va començar ella, estaria...
Sí, sa mamà sí, perquè ho duia dins la sang. Sa mamà era supernegocianta. Jo, de vorella, res. De vorella, res. Era una dona de potada, d'aquelles dones... Sí, era molt emprenedora, sa abuela.
Sí,
eh?
Sí.
Molt.
Sí, vivia per molt. Negoci.
Vivia
també.
Per negoci.
I en sabia.
Molt.
Tenia molta pipella.
Sí, sí,
tenia
sí.
Vista.
I la gent estava supercontenta amb ella i tal. Però jo, quan vaig, me vaig posar a darrere el taurell, de tot d'una no me volien. No hi ha ta mare, no hi ha ta mare. I jo me feia una ràbia. I jo deia, mama, te torna a voler tu. I jo me posava ben nerviosa. I va arribar un moment que quan hi havia sa mamà, me demanaven per jo.
Ella va canviar les
va portes. Canviar després, va canviar totalment. I clar, sa mama supercontenta.
Això també me va passar jo.
I et, sí.
Que
sí,
quan
sí.
Ja vaig començar, tota... Ta mare, quan hi serà ta mare? Jo vull hora baixa, per exemple, o més tard. Ai, la vendré quan ella hi sigui. I jo, jolín, dic, idò, per què estic aquí de dins, jo?
Exacte, sí. Quan sa mama tenia sa tenda? Sí, bueno, quan sa mama, al principi, pues, res, tenia un timbre, i ella se n'anava a fer ses labores, lo que feia, a cau una veïnada, i sentia, en sa ràdio, sentia ruc, el timbre, que entrava qualcú, i se n'anava de casa veïnada i anava a sa tenda. Vull dir, no estava sempre a sa tenda. La millor en so dia, jo què sé, podrien entrar 6 o 7 clients. I després una altra cosa molt curiosa és que de migdies no se tancava.
Ah, no? Obert des de primera hora?
Obert de les 6 des de matí.
Les 6 s'obria.
A les 6 des de matí fins a les 9 del vespre, sense interrompir. I si dinàvem i qualcú entrava a comprar una agulla de cosir, pues una agulla de cosir.
Això. El client, com dèiem, el client sempre té raó.
El client sempre té raó.
I, clar, els temps van canviant. No sé si tu també, crec que no, però ja m'ho confirmes, obres a les 6 del matí.
No. Nosaltres ja som un poquet més senyors. I s'han d'adaptar un poquet. També els clients s'han d'adaptar un poquet a nosaltres, que gràcies a Déu ho fan. No, nosaltres obrim a les 9:30. I a migdia tancam i anam a dinar.
I el cap de setmana obriu el dissabte.
El dissabte de matí, també. Ja tenim un poquet més de senyoriu. De senyoriu. Sí. Quan vaig tenir la segona nina, era un caos. Ca nostra era un caos i varen decidir posar un lot a 2 hores baixes. I na Maria Verd, 2 hores baixa, i tothom era vera. Ha estat un lot un 10, i tothom la cull beníssim, era bé. Sí. Jo ja quasi ni venc a 2 hores baixes. De la primera venia més, i ara ja cada vegada m'acosta més venir.
Estan bones mans.
Sí. Com que veig que ho fa bé i tothom hi està contenta, i si gent, i ses clientes estan contentes, uh-huh. Jo també estic contenta.
Clar. I ta mare, quan ve, que dius que ve poc a la botiga... Uh-huh. Paga els productes o com a mare que és i pràcticament la tradició familiar li regales un producte?
Tu què creus?
Jo crec que no paga.
Jo també, ja fa molt.
I la darrera cosa que t'has endut de la botiga de Gisela, Francisca, què ha estat?
Bueno, ara sí.
Ah, sí.
Ara he agafat un conjuntet de pantalons amb un xalequito i després també un pantalonet amples beixets que també me combinen en el xaleco i tal.
Sí, aquesta setmana de més li vaig mirar.
Encara no
el tenen
planxat.
Clar, per fer goig aquest estiu, per sí. Les festes, per sortir, sí. Pel que faci.
I a més també me fa propaganda si va vestida, ben vestida.
I tant, no? Creu que tots dues molt guapes, una vermella, l'altra de blau o negre, no? Negre, i tant, sí. I dèiem això, no?, que la clientela supos que també ha anat evolucionant. He vist ara que havia entrat una senyora estrangera. No sé si la clientela és 100% de Binissalem o bàsicament de Binissalem, però també hi ha turistes. Quin tipus de clientela?
De sobte, s'obre la porta de la botiga i entra una clienta. I parlam un poc. I ella recorda vells temps amb na Francisca i Nima.
Em deia na Francisca i Nima de Gisela que vostè és amiga i clienta de la casa.
Fa molt d'anys.
I què nom vostè?
Jero.
I viu aquí a Binissalem.
Sí, visc de tota sa vida aquí a Binissalem i de tota sa vida. Quan estaves en el carrer Rectoria ja anava, que ho duia sa mare. Sí, així és que fa molt d'anys.
I ara, per exemple, avui, si es pot saber... Quin tipus de comanda o què?
No, avui venc a cercar botonets, per això que he fet.
Ah, molt bé, però ja és una compra. També.
Ja, claro, tots són compres.
Diguem que, a part de proveïdores del lloc que vostè necessita, na Francisca en el seu temps i ara Nima són amigues, també.
Sí, bueno, són conegudes de tota sa vida. Jo l'he vista néixer, o sea que som de tota sa vida. De tota sa vida mos han conegut.
I quina importància té l'establiment Gisela dins Binissalem?
Hombre, és un comerç de fa més de 50 anys, o sea que és un comerç que no se'n pot anar, perquè és de Binissalem. No, és una cosa emblemàtica de Binissalem. 3 botonets que me vagin bé aquí i després un aquí per cada banda. Jo, blanquet, supòs.
Això ho ha cosit vostè?
Això ho he fet jo, sí.
Clar,
Sí, bona sí, part, sí. Sí, sí. Té unes bones mans.
Bueno, ell antes n'ensenyava i jo venia sí. a aprendre-ne amb ella.
O sigui, part del mèrit d'aquesta obra...
Sí, que... o sigui que fa... 30 i pico... Bueno, la meva viola en té 37 i encara tenc un faldons que me vas ajudar a fer-li. O sigui que deu fer 40 anys que venc... que venia que ella me n'ensenyàs. Imagina't.
I això què és, aquesta peça?
Jo què sé, un pelele. Un pelele a una ranita. És que ara et canvien tots els nens. Sí, un pelele.
Visitam Gisela Binissalem perquè, indubtablement, és un establiment emblemàtic.
Jo ara no sé com ho he de dir, però emblemàtic vol dir molt. Vol dir molt de negoci. Vol dir que és un negoci que ha seguit bé, perquè, si no, pues això no ho haguéssim tingut.
Hombre, que te donin un distintiu d'emblemàtic vol dir... També vol dir que... la feina la far ben feta perquè no tanques el portal, perquè si no la far ben feta jo crec que tancaríem, perquè quan no dona, no dona, però veus que va ben negoci, funciona, pots viure, i que l'Ajuntament, el Consell, la Conselleria te donin aquest distintiu d'emblemàtic, pues te dona com, ai, vinga, va, seguirem. Que, sí, que almenys tenen en compte el petit comerç, els comerços de... els comerços que són molt petits.
I els comerços de dia a dia, perquè jo trobo que sense un comerç de dia a dia fa falta, és superimportant
poder trobar... també, no?
I socialment ja no n'hem de parlar. Això molt més encara. Però, bueno, trobar un negoci obert, un portal obert, en llum, fa goig. Fa goig. En canvi, un poble sense comerços... és mort, és una cosa morta, per jo.
Nima, que du anys al capdavant del negoci, percep que les noves generacions els costa comprar en els petits establiments comercials.
Sí, sí, sí que preocupa, perquè el jovent d'avui en dia, comerç, no saben, jo crec, si existeix. Molt internet, moltes compres online, i tu veus, dius, ai, no saben anar... És que també no saben anar a comprar un negoci.
Ni el
lot,
ni
el lotes. No, ni el... La gent, gent jove.
Això,
sí, ni el lot, ni el lotes.
Això no venia aquí, no, a comprar...
No. Venen gent de la meva edat, més jovenetes també, però hi ha unes edats que no venen. Que tot per internet, o si venen en sa mare i també no saben molt bé ni que beva, no aprecien... Jo crec que també no aprecien el producte. Com que comanda lo barato i lo mal fet i lo... Bé, clar, si una cosa, si un producte està fet a Espanya o està fet un artesana a l'Arfà, el producte val, no se regala.
Per acabar, na Francisca i Nima tiren de memòria per contar-nos anècdotes vinculades a l'establiment.
Una cosa molt graciosa és que antes els representants que venien a vendre eren com si fossin de família. Igual que de família, perquè a lo millor jo arribava de l'escola i me deien, ai, ara entren a Francisqueta, vinga, car de berenar, de pa i talec. Pa i talec era pan sobrassada feta a Falanich. Se deia pa i talec. I sempre quan entrava, sempre hi havia qualque representant i tots sabien que berenava de pa i talec. Sí. Era el que més m'agradava, era molt poc menjadora i, bueno, quan me veien entrar ja, la Francisqueta, ara vinga, pa i talec. Els homes són molt despistats.
Ah, sí? Sí. Només els homes?
Sí, més que ser.
Bueno, hi ha de tot. Però si això sí que ha passat, sento això ordiari, ordiari en el veïnat. No m'he fixat, dic sí, Antoni, en el veïnat, i res, això.
Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio. Viu l'estiu amb IB3 Ràdio. Els dilluns, a l'aviador, anem de concurs. A Tauan Dato, les parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Wanda, el concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, comencem aviat. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
Les coses passen quan han de passar. En aquest cas, hem tingut la gran fortuna d'ajuntar mare i filla de dos establiments de referència, Òptica Carreras i Gisela. Dues generacions vinculades, cadascuna en el seu temps, això sí, a un negoci i a una manera de viure. Quin gust escoltar mares i filles compartint objectius i anhels, compartint feina i il·lusió, consells i recomanacions. Gràcies de cor a Francisca i Ima, i a Nanini i na Gràcia, i que valgui el joc de paraules. Agraïments també a tot l'equip que fa possible setmanalment emblemàtics. Gairebé els nostres habituals ja el deuen saber de memòria. En primer terme, en Joan Maura, les tasques polifacètiques de retrat, de producció i d'edició. En aquest cas, a les vies del so, Toni Cardell, efectivament, és ell, i Facundo Tenaglia. Pel que fa a documentació, Polònia Huguet i Diego Álvarez, en Joan Trias a l'assessoria musical, i també la nostra gratitud per l'assessorament a les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, l'Antiquidi, i sobretot, és clar, a vosaltres, els oients del programa. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions d'Emblemàtics les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam, feliços de tenir la vostra companyia una setmana més amb bona música, en concret amb la peça titulada Happy, de Pharrell Williams. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves i refrescants.